Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ivapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Finalitzat el curs, finalitzada la temporada CB 2016-2017. És moment d'engegar nous projectes. Ho feia ahir al Barça Lassa, presentant a Sito Alonso com a entrenador blaugrana per les properes dues temporades, i també ho ha fet l'ICL Manresa. L'equip del Bages té les persones que guiaran el destí del club en els despatxos. Aquestes dues persones són Román Montañez i Pere Romero. El primer exjugador, des de fa escasses setmanes, és el nou director esportiu de l'entitat, mentre que el segon passa a ser el cap de cantera. Ells dos són els principals fitxatges de l'ICL Manresa, pensant en el present i, sobretot, pensant en el futur del club. Román Montañez.
La veritat és que amb una il·lusió molt gran i confiat en que puc fer bé les coses, que intentaré donar el meu 100% i que hi dedicaré tot el que pugui a que les coses surtin bé. O sigui, sé que hauré de prendre decisions i aquí les hauré de prendre jo. Llavors, aquesta responsabilitat sí que la tindré i l'accepto totalment.
Doncs amb el tàndem format per Román Montañez i Pere Romero, l'ICL Manresa ha establert les bases d'una nova etapa al Bages, etapa que acaba de començar i que veurem si segueix amb un equip a la Lliga Endesa o un equip a la Leport. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dimecres amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia. Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs aquesta és una de les grans incògnites que envolten el futur de l'ICL Manresa, saber en quina categoria jugarà el proper curs. En tot cas, independentment de la categoria que sigui, el que està clar és que el tàndem que formen Montañez i Romero és inamovible, i una altra cosa seran els jugadors i l'entrenador que acabi arribant a la disciplina manresana. Tot dependrà de la categoria de la propera temporada. Román Montáñez, nou director esportiu de l'ICL Manresa.
No canviarà si estem a CB o estem a l'EP. Està clar que la diferència és gran, però bueno, dintre del que penso i com he començat més o menys a visualitzar el que pot ser, sí que sé per on van els tiros. Però primer s'ha de saber on estarem, i això és bàsic per iniciar el projecte. I què volem? També aquest entrenador ha de vindre aquí sabent que dintre de lo que volem com a club hi ha unes coses que ell haurà de complir. O sigui, no podem portar un entrenador que vulgui fer la seva, sinó que dintre de lo que estem dient ara, o sigui, hi ha unes pautes a seguir i hi ha de ser un entrenador que encaixi en això.
I pel que fa a la plantilla, els jugadors del curs vinent, Montáñez té molt clar quin perfil de jugador anirà a buscar.
Volem jugadors que vulguin ser-hi. Hi ha gent que veu Manresa com un club important, tot i ser un club, en teoria, petit o modest. Buscarem aquests jugadors o intentarem buscar aquests jugadors que vulguin estar aquí, que vulguin portar la samarreta i estar orgullosos de portar el nom de Manresa per la Lliga, i ja està. I jo crec que n'hi ha molts d'aquests. I intentarem fer valer això. Està clar que s'ha de pagar els diners, eh? I intentarem buscar jugadors que realment puguem pagar, puguem arribar a ells i després convèncer-los de la millor manera perquè vinguin aquí, perquè pot ser important dintre de les seves carreres.
Doncs feina que se li gira ara a Román Montáñez com a nou director esportiu de l'ICL Manresa, construir el nou projecte, el nou equip de cara a la propera temporada, però insisteixo, tot dependrà de la categoria en la que jugui el conjunt del Bages, si és a CB o si és a l'Eport. I amb aquest nou tàndem, amb aquesta nova estructura tècnica, l'excapità reconeix que l'objectiu és recuperar la millor versió del club.
Volem canviar una mica la visió que tenim del club, com fer les coses, fer-les millor, tornar una mica a lo bàsic que feia Manresa i que ho feia molt bé, i per això sumem una persona d'aquest tipus, i ara estarem dos, per intentar que això després es reprodueixi realment amb actes. No? És molt fàcil dir-ho i aquí quedem molt bé, però ara ens hem de posar doncs, bueno, a fer les coses que diem, perquè aquest club, mica en mica, doncs, bueno, torni a fer les coses que es feien amb la cantera molt millor, intentar que els jugadors de formació dintre del bàsquet Manresa tinguin opcions reals d'arribar al primer equip, perquè això en un club com el nostre crec que és essencial i intentarem apostar per això.
Doncs aquesta serà la tasca de Pere Romero, aconseguir que arribin al primer equip els màxims jugadors possibles del planter.
Que l'únic que intentaré és sumar més coses i sumar la meva experiència, sumar el meu punt de vista professional del bàsquet, que és el que em dedico, per intentar doncs, que aquesta bossa que ja hem anat creant i que s'ha anat creant de jugadors, doncs a mig plaç, i alguns d'ells a curt i molt ràpid plaç, doncs sí, puguin ser part del primer equip. Que hem de tornar a apostar per alguna cosa, no només pel resultat del dia de demà, s'ha de guanyar, sinó de pensar a mig plaç, llarg plaç, i aquest és el camí.
Doncs amb ells dos, l'ICL Manresa engega una nova etapa al Nou Congost, una nova etapa marcada també per una nova comissió executiva formada pel gerent Carles Sixto, Félix Salido, Albert Cots, Marc Bernadic, Josep Sáez, Montse Seubas, Sebastià Callà i l'exjugador Jordi Singla. I parlant de projectes, el de la penya, la propera temporada serà realment molt ambiciós. El Divina Joventut torna a Europa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens veurem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs 7 temporades després, el Divina Joventut tornarà a Europa. La propera temporada, l'equip de Diego Campo competirà a la Basketball Champions League, que organitza la FIBA, i que aquesta temporada, a la seva estrena, a la seva primera edició, ha coronat el Iberostar Tenerife com l'equip campió. De fet, la propera temporada de la penya coincidirà a la Basketball Champions League amb altres equips ACB, que són el propi conjunt canari, Luca Múrcia i el Movistar Estudiantes. President del Divina Joventut, Juan Morales, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Com estamos?
¿Qué ha aportat? ¿Qué ha llevado a la peña a decidir volver a Europa la próxima temporada?
Bueno, nosotros teníamos claro que no queríamos limitarnos a sobrevivir o estar simplemente languideciendo en la Liga ACB. Para nosotros la Liga ACB obviamente es nuestra competición más importante, pero teníamos intención de crecer, teníamos intención de dar más a nuestros abonados y a nuestros seguidores. Y entonces, bueno, surgió la posibilidad de poder disputar la FIBA Champions League. Hicimos en el Consejo de Administración un pequeño análisis de coste y oportunidad y decidimos, bueno, pues que nos interesaba jugarla. Presentamos la inscripción y ayer pues nos confirmaron que formaríamos parte de esta competición la próxima temporada.
Es decir, que económicamente, lógicamente, es asumible, ¿no?
Sí, sí, hombre, supone un esfuerzo, pero también es verdad que te da más visibilidad y tal y como te decía, para nuestros abonados son más partidos en los que van a poder conocer equipos que tradicionalmente no habían pasado por el Olympique de Badalona, ver a nuestros jugadores, especialmente a los jóvenes, en una competición internacional. Y bueno, es evidente que tiene un coste económico, pero también es verdad que tiene un retorno desde el primer momento. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos ha llevado a decidirnos a solicitar esta inscripción.
De hecho, la FIBA incrementa los beneficios económicos para los clubes de la próxima temporada. Es un ejemplo. No sé si a todos los participantes también se va a aplicar ese aumento, pero el campeón pasa de cobrar 500.000 a 1.000.000 de euros, por ejemplo.
No, hombre, desde luego... Si ganas la competición es tremendamente rentable, ¿no? Lo que pasa es que lo bueno es que te aporta dos cosas, te aporta visibilidad porque los partidos se retransmiten en abierto y además, bueno, pues empieza con un reparto económico incluso desde la primera fase, es un reparto modesto, pero ayuda a sobrellevar los costes de la competición y eso pues hace que la decisión sea más fácil de tomar, claro.
Sí, es cierto que habrá gente que le sorprenda, ¿no? La peña que ha pasado de estar a punto de desaparecer a competir a Europa, ¿no? Son como dos puntos muy muy lejanos, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí hay dos realidades que son paralelas y las dos son ciertas. Una, que la situación económica de la peña ha sido desesperada y sigue siendo muy complicada, o sea, tampoco vamos a decir que ahora estamos bollantes, pero también es verdad que a pesar de todo la peña sigue siendo un club que deportivamente tiene un nivel, que tiene una historia y una tradición que ha hecho pues que a la FIBA también le resulte atractivo que formemos parte de su competición y entonces tenemos que ser capaces de rentabilizar todo este bagaje que llevamos detrás, no solo el malo, sino también el bueno.
Deportivamente hablando, Juanan, ¿es beneficioso para el equipo participar en dos competiciones a la vez en una misma temporada?
Bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Es cierto que hay mayor desgaste para los jugadores, menos tiempo para entrenar, pero también es verdad que te permite tener mayor ritmo competitivo, te permite poder distribuir más los minutos entre jugadores que si solamente te centras en una competición es posible que no tuvieran tantas oportunidades. Y bueno, esto es como todo. Si al final nos va bien, habrá sido un acierto. Si al final nos ha desgastado más de lo que nos ha dado, pues igual diremos que nos hemos equivocado. Pero yo personalmente creo que va a ser positivo, además por el tipo de equipo que tenemos. No cabe duda que es un factor también de generar ilusión a nuestra afición y a nuestros propios jugadores. Y yo creo que irá muy bien.
Lo que sí que imagino que habrá que planificar la plantilla de una forma distinta, ¿no? Pensando en las dos competiciones, ¿no?
Bueno,
¿o no tiene por qué?
O sea, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Que es fichar más jugadores o crear más jugadores. Entonces, conociendo nuestra filosofía, claramente lo que queremos es que haya jugadores que den un paso adelante, ¿no? Sin la presión tremenda que pueda suponer estar en ACB luchando por no descender o con partidos a cara de perro. El poder demostrar la calidad que tienen en una competición en la que no tienes ese dramatismo del descenso, digámoslo así, pues yo creo que va a ser beneficioso para la plantilla.
Pregunto, Juanan, ¿más partidos para la afición, para los socios, implica un abono más caro de cara a la próxima temporada o no os lo habéis planteado todavía eso?
Sí, nos lo hemos planteado y aunque bueno, en los próximos días los abonados recibirán una carta. Vamos a hacer el incremento que teníamos previsto hacer al abono. No va a haber un abono extra para, al menos para la primera fase de la competición, ¿vale? El abono de la peña va a tener un ascenso de un 5% después de llevar dos temporadas sin subirlo. Somos conscientes que para muchos de nuestros aficionados esto va a ser un esfuerzo, pero en fin, también lo que les pedimos es que valoren el hecho de que este año va a haber muchos más partidos para ver, y que si en cualquier caso a esto a alguien le supone una situación muy muy complicada, le rogamos que pase por las oficinas de la Peña, porque nosotros lo que queremos es que todo el mundo de la Peña sea capaz de estar con nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, intentaremos que nadie se quede fuera por este 5% de aumento, que tal y como te digo, viene después de dos temporadas de no tocar el precio de los abonos.
Ganar la Basketball Champions League, imagino que ahora mismo ni os lo planteáis, ¿no? ¿O qué?
Bueno, las competiciones se disputan para ganarlas, o sea, es evidente que no vamos a ir a una competición, oye, no la queremos ganar, este partido mejor lo perdemos. No, nosotros vamos a competir y veremos dónde nos lleva eso. Pero también somos conscientes de que, bueno, nosotros es el primer año que vamos a jugar esta competición. Muchos de nuestros jugadores no están acostumbrados al ritmo de dos partidos semanales, viajes largos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero no, renunciar no se renuncia a nada. Uh-huh. Al menos no por anticipado. Luego veremos dónde la competición nos sitúa.
Y en todo caso, el hecho de volver a Europa 7 años después no deja de ser, no imagino, un síntoma que esta junta nueva de la Peña es ambiciosa, ¿no?, de cara al futuro.
Bueno, nosotros tenemos que mezclar dos temas. Uno, la realidad, que es la que tenemos, si no nos hacemos trampas al solitario, sabemos dónde estamos, especialmente a nivel económico, pero también es verdad que no podemos jugar a no perder. O sea, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que nosotros creemos que la Peña tiene mucho potencial como marca, como creadora de talento de jugadores, y entonces, bueno, pues sí, si cuando cambio y entra gente nueva no eres ambicioso, entonces es que te has equivocado entrando, ¿no? Uh-huh. Te digo un poquito lo mismo que te decía, competición, luego veremos de lo que somos capaces, pero no vamos a ponernos ya barreras de entrada, ¿no? O sea, uh-huh. Vamos a trabajar siendo ambiciosos y viendo hasta dónde nos puede llevar eso.
Y por cierto, que la última vez que la Peña participó en Europa fue la Euroliga de 2010, con Sito Alonso en el banquillo, y ahora ya ves dónde está Sito, ¿eh? en el Barça Lasa la próxima temporada. ¿Qué te parece?
Bueno, pues yo me alegro por él, como me alegro que le vayan muy bien las cosas a todo el mundo que ha salido de nuestro club, tanto a nivel de jugadores como entrenadores, como directivos, como de todo tipo, ¿no? Está claro, o sea, Sito, el primer equipo en ACB que llevó fue la Peña, pero es que Pedro Martínez, campeón de Liga, el primer equipo que llevó fue la Peña. O sea, eso quiere decir que nosotros, más allá de nuestra circunstancia puntual, somos un club que genera talento no solo de jugadores, que por supuesto, sino también de entrenadores. Y ya te digo, yo creo que en la Peña forma parte de nuestra naturaleza alegrarnos porque a la gente que ha salido de nuestro club le vaya muy bien las cosas.
Muy bien, pues
mejor si es con nosotros, pero si tiene que ser con otros, que les vaya muy bien las cosas, excepto 2 veces al año.
Exacto. Pues Juan Morales, presidente del Divina Juventud, gracias por pasarte por el Básquet al Día. Un abrazo.
Un placer, cuando queráis. Hasta luego.
Doncs la Peña, un dels històrics a nivell nacional, a nivell europeu, campiona d'una Eurolliga que tornarà a Europa la propera temporada. 7 anys després, la fase regular de la Basketball Champions League començarà el 10 d'octubre i es disputarà els dimarts i dimecres. La Final Four tindrà lloc el primer cap de setmana del mes de maig de 2018. Un altre equip que també s'apunta a Europa 22 anys després és el Morabanc Andorra. L'equip dels Pirineus competirà a la Eurocup el curs vinent. Gorka Aixàs, president a Ràdio Televisió d'Andorra.
Segurament, per la nostra realitat, potser no ens passarà cada temporada. Nosaltres podem jugar-hi aquest any doncs, perquè hem fet una temporada que surt del nostre guió. No? Jo ho veig com un pas més que ens toca fer i contents de fer-los i amb molta il·lusió, que intentar tenir plantilles més llargues, optimitzar els viatges el millor possible, és a dir, reduir tots els factors de cansament afegits que té pues, jugar dues competicions.
I ja posats, l'equip que també competirà a Europa, o millor dit, seguirà competint a Europa la propera temporada, és l'Spar City Leaf Unis Girona. Serà la tercera participació consecutiva de l'equip gironí després de disputar l'Eurolliga i l'Eurocup la temporada passada. I pel que fa al Real Madrid, el conjunt blanc, encara païnt la derrota en la final de la Lliga Endesa, ha fet pública avui una renovació important. La del seu capità, Felipe Reyes, seguirà 2 temporades més.
Ha sido muy fácil, ¿no? Porque las dos partes queríamos renovar y unir nuestros lazos 2 años más y no ha habido ningún problema. Además, desde aquí quiero agradecerle al presidente Florentino Pérez y a Juan Carlos Sánchez pues lo que han confiado en mí y pues el haberme dado la...
Doncs Felipe Reyes, 37 anys, va camí dels 15 defensant la samarreta del Madrid. De fet, farà 15 anys després d'aquests 2 que acaba de renovar. Recta final, toca parlar de la NBA.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Com tots els dimecres, toca analitzar l'NBA en aquest penúltim dimecres d'aquesta quarta temporada de Bàsquet al Dia. Adri González, bona nit.
Què tal, bona nit?
No fa ni una setmana que els Warriors es proclamen campions de la NBA i la bogeria de moviments que, vaja, s'estan donant a la competició que... constants, eh?
Sí, i jo diria que això només acaba de començar. Primers moviments aquesta matinada, primers moviments importants, no? Començaria parlant, doncs, de Dwight Howard, que viatja i romba a Charlotte, Atlanta Hawks. Doncs em sembla que no sabem si vol fer una renovació total, veurem si finalment Paul Millsap continua a l'equip d'Atlanta o no, però que comença a moure fitxes. Howard, doncs, és un jugador que ara mateix serveix de bloc defensiu, però no és una estrella com abans. Sembla, doncs, que el seu contracte prefereixen enviar-lo a Charlotte, i Charlotte, doncs, que necessitava algun complement important, no?, al joc interior per tornar a competir al màxim. És un moviment, doncs, que jo crec que pot beneficiar tots dos, depèn de Hawks, no?, com enfoca aquesta renovació, però bé, no m'estranya, ja que el valor del Dwight Howard ara mateix, doncs, no és massa elevat. A l'altra banda, doncs, tenim el trade d'Angelo Russell a Nets, a canvi de Brook López. Aquest potser és el més interessant, per mi serà un dels moviments d'aquest mercat estival, i, bueno, és una clara senyal de que els Lakers, el pròxim draft de demà, doncs escolliran l'Lonzo Ball amb el número 2 i començaran a definir, doncs, ja una franquícia a priori que hauria de tornar a guanyar.
Mm-hmm. Ara et pregunto, de fet, pel draft, però abans, que em dius de Pau Gasol, que està disposat a renunciar a l'any de contracte que li queda amb els Spurs, $16 milions, per acordar un altre contracte de menys quantia, però que li permeti seguir a la franquícia texana en busca d'un tercer anell.
Sí, Pau Gasol és un jugador, jo crec que molt intel·ligent i molt honest en aquest sentit. Jo penso que Pau ja assumeix que no és una persona que estigui per la feina, no?, d'exigir un contracte de moltes xifres, sinó que és una persona, doncs, que més enllà d'emportar-se un calent a la butxaca, el que vol és guanyar, i sap que als Spurs guanyarà. I si la forma d'estar aquesta franquícia és, doncs, aspirar a un salari més modest per tal de que la franquícia, doncs, pugui moure's i fitxar algun jugador de referència que ajudi l'equip a guanyar, jo crec que farà aquest esforç. Al final és un jugador, doncs, ja de 36-37 anys, doncs, en el tram final de la seva carrera, sap que ara mateix, si vol estar aquí aspirant, doncs, ha de ser en contactes d'aquesta mena. De tota forma, aquests 16 milions que hauria renunciat, jo crec que els posaria igualment en un contracte, doncs, de 2 anys per 8 milions, per exemple, i amb una opció d'un tercer, doncs, que veurem si finalment s'executa o no.
Uh-huh. I ara sí, la matinada del dijous al divendres, tots pendents, Adri, del draft.
Sí, la matinada del dijous, doncs, que posarà una altra pedra en aquest mercat estival. Jo crec que és important perquè veient ja com ha començat el dia anterior, no ho garanteixo, però penso que serà una nit de més enllà de draft, de molts passos, de molts canvis de jugadors a franquícies. Veurem si, com deia, doncs, finalment Indiana Pacers i Los Angeles Lakers tiren endavant, no?, aquest traspàs de Paul George, doncs, que sembla bastant evident que es durà a terme, malgrat també, doncs, l'opció d'esperar a 2018 pels Lakers i firmar-lo com a agent lliure és viable de totes formes. Veurem, no?, quins camins tenen les franquícies. Demà pot ser una nit clau per moltes, per donar una passa endavant i deixar enrere, doncs, anys de moltes derrotes i per d'altres, doncs, passar a ser un bon equip per play-offs. Hi haurà molts canvis, jo penso, i confio que serà una nit de molts canvis, una nit especial, sens dubte, i que a mi sempre m'agrada viure en persona.
Doncs a veure quins canvis es donen, no? Haurem d'estar molt pendents.
Sí, de moment, doncs, com ja es va fer fa poc, no? Els Celtics van traspassar el seu primer pic a canvi del tercer i futures rondes amb els Sixers. Els Sixers són els qui doncs, es collegeixin en primera posició i, a priori, doncs, no hi hauria d'haver sorpreses a les tres primeres. Esperem doncs, que Markel Fultz sigui el base dels Sixers dels pròxims anys. De fet, doncs, la seva xarxa social doncs, ja hem pogut deixar entreveure que és l'elecció òbvia, no? I el jugador que busquen. Amb el número 2, doncs, després del traspàs d'aquesta matinada, sembla doncs, que anirà l'11 vol, i els Celtics, malgrat han deixat entreveure doncs, que hi hauria alguna sorpresa, que tenen ja un jugador doncs, marcat a creu, doncs, sembla que seria Josh Jackson l'escollit. Més enllà d'aquí, doncs, veurem per què es decanten els altres equips, però el top 3, de moment, sembla bastant assegurat.
I, per acabar, et pregunto per un mite del bàsquet femení, Diana Taurasi.
Sí, la màxima anotadora de la història, una jugadora de molt talent, especial, no, diríem, i que, a més, doncs, no ens deixa sorprendre, com tot, no? La perspectiva i el temps dirà si tot el que ha aconseguit i està aconseguint encara, doncs, la poden ser considerada la millor de tots els temps. Sembla, doncs, que ara mateix no hi ha massa dubtes, però el cert és que és una bestiesa, no?, el que està aconseguint en el seu nivell i en el seu doncs, espai. La veritat és que un mite de bàsquet femení i doncs, que no farà sumar rècords i títols.
Doncs ho deixem aquí, Adri. La propera setmana, darrer dimecres, NBA de la temporada, eh?
Això ja acaba. Ens veiem dimecres. Que vagi bé.
I abans d'acabar, Xavi Rabaseda renova una temporada més amb l'herba a la Gran Canària. El bosni Nenad Markovic, nou entrenador de l'Eurostar Tenerife en substitució de Chus Vitorreta, nou tècnic del València. Badalona serà la seu del futur museu del bàsquet català. Aquest dijous a les 7, el Museu Olímpic de Barcelona acollirà el simposi Un bàsquet el més intel·ligent possible, la visió europea, organitzat per la Fundació Ito García Reneses. Xavi Pascual informa dels companys de Mundo Deportivo, sotmès a proves mèdiques a Barcelona, no té cap problema cardíac. Marc Martí seguirà la temporada que ve a l'Actel Força Lleida, cedit pel Tecniconte Saragossa. El Guernica, com l'Uni Girona, disputarà l'Eurocup la propera temporada. I demà dijous a les 6 per Teledeporte, Espanya buscarà contra Letònia el passi a les semifinals de l'Eurobàsquet. El seleccionador, el català Lucas Mondelo, avisa dels perills d'aquesta Letònia que arriba després d'eliminar Sèrbia.
Si está en cuartos de final, para empezar, ha tenido que eliminar a equipos para estar aquí. Está entre los 8 mejores, por lo tanto, para empezar, un respeto. Era inesperado, ya este campeonato, ya avisamos que habría sorpresas, que va a estar muy igualado y está sucediendo. Serbia, campeona de Europa y bronce olímpico, está en su casa y con el Mundial eliminado. Ya no está en el Mundial el año que viene y lo mismo ocurre con Rusia, una gran potencia. Bien. Letonia va a ser un equipo que es el equipo con mejor porcentaje de número de triples en partido de media, unos 7.5 por partido mete, es el que más mete en el campeonato y ahí está un poco la clave. Y después la defensa, es el segundo punto. Ellos tienen problemas en el base, en la bajada de balón y vamos a intentar llevar este partido a ritmo e intensidad durante 40 minutos, que en un momento dado digan basta.
I també així ho veu la catalana Marta Xargay.
Se acaba de cargar a Serbia, una gran Serbia, así que nos tenemos que preparar. Es un equipo que ayer lo estuvimos viendo, estuvieron luchando 40 minutos y eran por delante o por detrás y va a ser un partido muy físico y que no va a ser para nada fácil.
I la jugadora del Praga que analitza com arriba la selecció espanyola a aquest primer creuament.
Creo que los tres partidos nos han costado bastante, el último ya lo perdimos, pero bueno, el primero sobre todo creo que nos costó arrancar y como tú dices, creo que todos los equipos han igualado bastante. Cada partido es luchar al máximo y solo pensar en ese partido y así vamos a enfrentar los cuartos, ¿no? Va a ser una final muy dura, creo yo, un partido que siempre estas últimas dos veces los cuartos nos han costado bastante y bueno, yo creo que el equipo está centrado a luchar los 40 minutos y a sacar esto adelante.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.